11 i 8 del matí. Seguim aquí al Sant Cugat a Fons, matins en xarxa a la segona hora d'aquest dimarts, i ja ho sabeu, com és habitual, cada 15 dies el que fem en aquest programa és parlar de música, i ho fem com sempre amb el mestre de música, Xavi Blanc. Xavi, què tal, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé, i a més et diré que content pel tema que ens portes avui, perquè te'n fa il·lusió.
T'interessa.
Sí, ostres, és que és una d'aquelles coses que qui no ho conegui avui al·lucinarà.
Al·lucinarà molt.
I tant, eh? De què parlem avui, Xavi?
Avui parlem de les sinestèsies.
Ja ho diré, què és això?
Això de les sinestèsies és una cosa molt, molt curiosa, no? Mira, sí, sí. Abans de deixem una mica de misteri, abans d'escoltar l'explicació de què és la sinestèsia, m'agradaria escoltar una mica el primer tall de música que tenim avui.
Doncs vinga, endavant. Què estem sentint ara, Xavi?
Estem escoltant un poema simfònic, el número 6, que es titula Mazeppa, de Franz Liszt, un compositor romàntic que era molt famós i molt conegut com un dels grans virtuosos del piano. Per què estem escoltant això? Perquè ens dona peu a parlar de les sinestèsies. Per què?
Com ho lligam?
Perquè el Franz Liszt un dia estava dirigint, perquè ell era director, estava dirigint l'orquestra, i de cop i volta va demanar als músics, era molt enfàtica, els va dir, sisplau, aquest passatge no el toqueu tan rosat, toqueu-lo una mica més blau. Esclar, t'imagines la cara de gent que estaven tocant una música com aquesta, dic, aquest tio s'ha tornat boig o què passa? No, el que passa és que Franz Liszt era sinestèsic. Això què vol dir?
Exacte.
Hi ha molts tipus, de sinestèsia. Avui parlem de la sinestèsia que ens afecta als músics, n'hi ha d'altres, eh? És la capacitat per percebre amb diferents sentits un mateix estímul. De manera que els músics o les persones, no necessàriament músics, o no músics professionals o amateurs, que senten un so, escolten un so, i el relacionen amb un determinat color. Ostres, aquest és un tipus de sinestèsia.
Que fort.
Això que sembla una cosa com de ciència ficció, uns personatges que escolten música i veuen color, és una cosa molt, molt comú. En realitat, quan llegeixes una mica els estudis que s'han fet, que són molt nombrosos, no es posen d'acord sobre el percentatge de la població. Per què? Perquè hi ha molts tipus de sinestèsia, s'entenen comptabilitzats com 50 de diferents, i aleshores els graus de sinestèsia són molt, molt canviants. El que sí que oscil·la entre que hi ha un sinestèsic per cada 200 habitants fins a 2.000. És a dir, que ja veus que els estudis... Però en tot cas és molt més nombrós del que la gent es pensa.
I tant, home, no. Si en digués entre 2.000 semblaria bastant, fins i tot,
Sí.
Però escolta, igualment, el Liszt, quan veia aquell color rosat de la música que, que estava dirigint, si una altra persona sinestèsica hagués vist aquella música, l'hagués sentit, hagués vist rosat igual?
No, aquest és el tema. És a dir, en molts cops hi ha coincidències i hi ha molts cops que no hi ha coincidència. És a dir, que hi ha un punt subjectiu. El que sí que és cert és que no és imaginari, ells ho veuen. Hi ha un tipus de sinestèsia associat a cada fenomen estètic o a cada fenomen físic. És a dir, que hi ha gent que, per exemple, determinades lletres les associa a un color. I determinats números els associa a un determinat color. Llavors hi ha un experiment molt interessant, que és que en un quadrat tu hi poses tot línies amb el número 2, i entremig hi poses el número 5, en alguns, formant com un triangle. T'ho he portat aquí perquè ho vegis, tu pots veure, aquí veus dos, doncs tu et costarà molt de reconèixer, perquè tots estan en negre, de distingir el número 5.
Ja et segueixo, sí senyor.
Però un sinestèsic ho veu immediatament.
És capaç de distingir-ho.
De distingir directament, perquè veuen de diferent, amb diferent llum i diferent color, el número 5 del número 2, quan estan tots en negre. És una cosa molt curiosa.
Exacte.
El percentatge de sinestèsics que veuen això immediatament és molt alt.
Ostres, tu.
Aleshores, pel que fa a la música, està ple de músics que escolten música i sons determinats i els relacionen amb un color.
Increïble.
Llavors, un dels grans sinestèsics era Leeds, llavors ara avui n'escoltarem alguns altres.
Fantàstic.
Ara passarem a escoltar Rimsky-Korsakov amb el seu Xeresade.
I llavors això com va? O sigui, cada nota la veuen d'un color diferent...
Ah, és que aquesta és la història. És que hi ha de diferents tipus de sinestèsia. El Rimsky-Korsakov, per exemple, associava cadascuna de les notes a un color.
D'acord.
Però hi ha gent que associen el color, no a la nota determinada, sinó als acords.
D'acord.
És a dir, que la suma, la superposició de diferents notes que, que sonen simultàniament, tenen un color determinat.
D'acord.
Hi ha altres, que això ja és molt sofisticat, que ho relacionen amb els intervals. És a dir, en l'escala, que va de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, posem, per fer-ho senzill, doncs el do, re, té un color determinat. El do, mi, ja té un altre color, és a dir, quan una melodia fa aquest... Això,
té, i amb moltíssimes combinacions al final.
I fins i tot s'han diagnosticat, anem a dir així, tot i que no és una malaltia, determinats intervals, no només amb colors, sinó amb gustos, amb sabors determinats. És a dir, hi ha qui amb una segona major sent que és un interval àcid, i hi ha qui una segona menor el sent amarg. Després la tercera major és salada i la tercera menor és dolça. I una cosa molt curiosa, hi ha qui califica la quarta com d'herba tallada, d'herba que acaben de segar, la cinquena com a nata però desnatada, compte.
Ah, o sigui que anem ben matisat,
filen prim, filen prim. I curiosament l'octava no té gust.
Ah.
Ni color ni res, l'octava és un interval diguem així buit, i aleshores tot aquest món, ja dic que és molt sofisticat, està molt estudiat des del món de la psicologia i molt estudiat des del món de la neurologia, i antigament evidentment se'ls considerava bojos i malalts, és a dir, després ja les primeres aproximacions científiques van fer que aquestes persones fossin diagnosticades d'esquizofrènics i també es posava en sospita que no haguessin consumit alguna substància estupefaent que els fes veure i relacionar aquestes coses, perquè en realitat el que és un enllaç entre diferents modalitats sensorials que sembla ser, diuen els científics, que això ho tenim tots quan som petits. És a dir, cap als 2 mesos la sinestèsia en el nostre cervell és brutal. És a dir, tot ho tenim, som sinestèsics de mena. I després hi ha el que en diuen ells una poda, que aquestes relacions entre diferents parts del cervell que s'ocupen de tots aquests aspectes sensitius es van podant i es van separant i es van desvinculant, de manera que el sinestèsic hauria tingut un defecte, sembla ser a causa d'un cromosoma X, no sé què, un defecte en aquesta poda, és a dir, que conserven aquestes relacions.
Carà,
per això poden tenir aquestes sensacions que moltes vegades són de plaer, és a dir, que diuen, quina llàstima que vos esteu perdent això, aquest festival, i altres vegades ho viuen amb molta angoixa, perquè se senten molt incompresos i aleshores poden arribar a tenir una certa, un malestar per no poder compartir tot aquest fenomen.
A mi em fa una mica d'enveja, fins i tot.
Fa una mica d'enveja. Hi ha casos extraordinaris, estudiats com de cecs de naixement, que parlen de colors marcians,
sí.
És a dir, colors, perquè ells no han vist mai aquests colors, clar, però que senten sons i relacionen amb aquests colors.
Ostres.
Una cosa increïble.
Sí, senyor, ja ho
pots dir. Escoltem un altre compositor sinestèsic, el Scriabin.
Una peça que es diu Prometheus.
Prometheus, que és una sinfonia, la cinquena, que va escriure Scriabin, que aquí ja ha sortit de tant en tant en el programa,
sí.
I que aquest senyor, aquest compositor, va dissenyar, ell era sinestèsic, no? I era una cosa que el tenia absolutament captivat, entre captivat i obsessionat.
Sí.
I va dissenyar un teclat que es deia clavier à lumière, en francès, per relacionar els sons amb els colors. És a dir, que ell volia que cada tecla es relacionés amb un color. I en aquesta sinfonia hi va incloure, a part del piano, aquest teclat, i pretenia que en l'escenari tot fos blanc, els músics anessin vestits de blanc, i toqués cada tecla de l'obra es projectés en la sala el color que ell sentia per aquell so.
Al final, per poder transmetre el que ell sent.
El que ell sentia. El que passa que amb els mitjans, perquè això estem parlant molt a principis del segle XX, els mitjans tecnològics eren escassos i va ser una mica un fracàs per transmetre això. Després s'ha intentat reproduir ja amb més mitjans i la veritat és que és una altra cosa, clar, amb la tecnologia actual, no? I després ell va portar això, la seva última obra, que no la va acabar, Mysterium, ell pretenia estrenar-la en un monestir a l'Himàlaia, en el que, a més dels colors, es relacionés amb qüestions sensitives de tota mena, com podia ser les olors, el tacte, és a dir, que portava totes les sinestèsies fins al final.
Igualment, quin sentit de l'espectacle que tenia, no?
Sí, era... De fet, tots aquests compositors estan vinculats en el món del poema sinfònic, de l'òpera, de la capacitat molt poderosa de la música per descriure qualsevol sensació o qualsevol emoció.
De moment, ja et dic, el que té de l'enveja jo ho mantinc, això,
perquè, ostres... Doncs ara sentiràs també enveja de l'Olivier Messiaen, que és un compositor que ens va deixar l'any 1992, un dels grans noms de la música del segle XX, i que és un dels més famosos compositors sinestèsics. Escoltem ara una peça que es diu De Canyons aux Étoiles, dels canons als estels, que ell va compondre a l'estat americà d'Utah, o inspirat allà en els canons no bèl·lics, sinó de les muntanyes, aquells que es creen, els penyassegats aquells, amb tots els colors al llarg del dia, com n'hi donava la llum, el color terrós, es va inspirar i va relacionar tots aquests colors amb el cel i va fer tot una obra.
Per sentir-la. És un estil diferent als que s'ha dit fins ara,
És diferent, és molt més, evidentment, és una música molt més complexa d'escoltar, perquè ja estem parlant de llenguatge del segle XX. El Messiaen, en moltes de les seves composicions, ja directament, obertament, dona indicacions relacionades amb el color. O sigui, ja no es talla i ja directament diu el verd esmeralda és per als clarinets, el topaci groc és per a les trompetes, per exemple, no? I perquè ell ho veu claríssim, El Messiaen és més conegut, no tant per la seva sinestèsia, sinó perquè era un compositor que durant moltes hores de la seva vida va estar escoltant el cant dels ocells, No la nostra cançó popular, coneu el cant dels ocells.
Sí, no,
sí, no, 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 no. El ignoro si la va arribar a escoltar mai. El cant dels ocells, els animals, sí, les aus que volen, i aleshores anava notant aquest cant dels ocells, de les diferents espècies, i això, junt amb les relacions amb els colors, li donava motius per compondre i per donar sentit a les seves obres. Això dels sinestèsics n'està plena, haguéssim pogut agafar un munt. No només hi ha els compositors, hi ha també els intèrprets. Escoltem ara, si et sembla, un compositor que encara que és nascut el 1961, que està molt en actiu, un compositor americà que es diu Michael Torke, i que és un, ell es definia com un cromaesteta, és a dir, que de la qüestió cromàtica en feia una estètica, i que ell és, des de petit ja va entendre que això era així, i aleshores va compondre tot un seguit de peces. Ara escoltarem el Green, el verd.
Doncs vinga. Ara et deia fora de micròfon, Xavi, sí. Com li poses música a un color?
No, pues has de ser sinestèsic, saps? Si no, és com entendre el xinès, clar, si no en saps. Clar.
Exacte, és a dir, o sigui, si tens el color negre, aquí encara podríem fer alguna cosa, però amb la resta...
Clar, a més, és una cosa com molt personal i intransferible, sí. Tot i que hi ha converses, per exemple, el Rimski-Korsakov i l'Scriabin van parlar sobre el tema de les seves sinestèsies i amb moltes coses coincidien. Això és increïble, eh? És a dir, que sentien determinades notes i sí, aquesta és blava, però, home, tu diràs, sí, és blava, que els altres ho deien, molt curiós. I de fet, el tema de la sinestèsia, les gradacions passen de sinestèsies molt senzilles a sinestèsies tremendament complexes, no? Com són les que estem veient avui, perquè en realitat de sinestèsics ho som tots, eh? Tu quan nosaltres parlem d'una persona que és brillant, estàs utilitzant el brillant, l'estàs agafant d'un altre sentit. Quina persona tan dolça, aquesta noia és molt dolça, sí, aquesta noia és molt dolça, però no l'han comprat a la Sàbat, en una pastisseria. Saps que és dolça? Estàs fent una sinestèsia, eh? Al món de la literatura, la sinestèsia s'utilitza contínuament. El Gabriel Ferreter parlava del color d'olor de poma.
Color de poma.
És un color determinat, no el color de la poma, sinó el color de l'olor de la poma. El Joan Perucho parlava de l'olor rasposa i hidratada, que una olor no pot ser rasposa i hidratada, però ell ho sentia així. O Juan Ramón Jiménez, que deia una carícia rosa. Clar, és a dir, que el món de la... o quan dius una setmana negra. Negra?
Per què
negra? No ha sigut violeta? És a dir, que la sinestèsia, o quan tu situes el passat, tu el situes darrere o davant? Tu què diries? Passat, tu...
Jo el situo al darrere.
Al darrere, com tothom. I el futur està davant. Sí. Però això en realitat és una barreja espaial i temporal que no té cap sentit. És una sinestèsia. O quan dius que hi ha colors càlids i colors freds.
Sí,
estàs agafant escales cromàtiques i escales tèrmiques, que no tenen relació. És a dir, que la sinestèsia hi és. El que passa, això són sinestèsies molt senzilles.
Sí,
hi ha sinestèsies molt complexes, i aquesta que de la que parlarem ara és molt interessant. És un experiment que es va fer, en el que 250 persones es van prestar a degustar dos vins.
D'acord.
No comprats en un dels mercats d'aquí Sant Cugat, segurament, perquè això es va fer als Estats Units. Dos vins, un Cabernet Sauvignon i un Chardonnay. Un vi negre i un vi blanc. Aleshores se'ls hi posava, en aquestes persones se'ls hi posava, se'ls hi donava un dels vins i se'ls hi posava una música determinada. Després que califiquessin aquesta, el vi, no la música. La música l'ignoraven, l'escoltaven. I curiosament relacionaven el vi amb la música. Ara escoltarem una miqueta aquests exemples. La primera música, que era de Karl Orff, que era l'O Fortuna del Carmina Burana, era aquesta.
el Carmina Burana.
El Carmina Burana és molt conegut, és una música poderosa i pesant, poderosa i pesant.
I ara em diràs que els vins eren així, també.
Eren poderosos i pesants, curiosament, independentment de si fos el Cabernet Sauvignon o el Chardonnay, Després van posar una cosa alegre i refrescant, Goita.
L'estil és totalment diferent ara, no té res a veure.
Sí, això és la Nouvelle Vague, una cosa així. Alegre refrescant. Val, els que escoltaven això, els vins que estaven prenent els qualificaven d'alegres i refrescants. Després els hi van canviar completament, els hi posaven Tchaikovsky, el vals de les flors.
I aquí imagino que diria, ostres, si no porto smoking, això no queda
exacte,
bé, no?
Subtil i refinat, l'has clavat. Subtil i refinat. Doncs el vi resultava que aquest... Ai, mira, aquest vi noto que és subtil i refinat. I l'última peça era una peça del Michael Brock, que era suau i tova.
Quina manera de manipular-los,
manipular-los totalment. El vi resultava que era d'això. Ara, van arribar a una conclusió. Mm-hmm. És molt més manipulable, atenció, el vi negre que el vi blanc. Ah. És a dir, els que bevien vi negre quedaven la sinestèsia, aquesta influència, quedava més marcada en els que bevien vi negre que en els que bevien vi blanc.
Al final, tots som sinestèsics d'una manera. Sí. Alguns amb més sort que d'altres, poder, però vaja...
I escolta'm, et diràs, per què m'has vingut avui amb aquest tema de la sinestèsia? Doncs per acabar, voldria dir que és que des d'allà fa unes setmanes a l'Escola de Música hi ha una exposició de quadres titulada Música Mestra que han fet els alumnes del taller de pintura del Paco Muniesa, Minuesa, sobre el lema Música Mestra, i està ja des de Sant Jordi. I ho han fet els entretallers, que són els tallers lliures de pintura, escultura, dibuix, ceràmica, etc. Tots són temes, quadres musicals. Llavors jo me'ls vaig, quan treballo allà, vaig pel passadís, vaig estar mirant i m'ha donat molt que pensar, i llavors m'ha pensat, mira, és una bona ocasió per parlar d'un tema tan desconegut com la sinestèsia.
Jo ho pots fer d'un tema molt interessant que desperta enveges, però escolta, que s'ha de conèixer, perquè val molt la pena. Xavi Blanc, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí 15 dies.